Jordi Van Campen, director d'Esprint Idiomes i poeta del Sant Cugat a Fons. Molt bon dia.
Bon dia.
Avui ens portes una obra, com feies fa 15 dies, només una obra, però que comentarem àmpliament al llarg dels propers 10 minuts. És Contes estranys del pavelló dels lleures.
De Pu Songling.
De Pu Songling.
Que a nosaltres no ens sona gran cosa, no? Dius Pu Songling i dius com?
A tu segur que et sonarà més. Ens bueno. Posaves complicat avui a la producció del programa trobar informació sobre Pu Songling. Sabem que va néixer l'any 1640 i que va morir el 1715.
Sabem. Per tant, estem a cavall entre aquest segle XVII i XVIII. No fa tant.
Si vols et puc dir que era de la dinastia Qing, també.
I Ming. Va començar amb Ming i després va passar a la Qing. Comentari, per cert, que us faig, com veieu, una paraula escrita amb Q, una paraula xinesa, normalment ho pronunciaríem com si fos una TS.
És a dir, ja m'he equivocat.
No. A veure, aquí tots diem King. El que passa és que ells, els xinesos, pronuncien, bueno, no sé dir-ho jo bé, però seria alguna cosa així com Xing o Xing.
Doncs torno a començar. Pu Songling, escriptor xinès, nascut l'any 1640, mort l'any 1715, era de la dinastia Ming i Xing.
Veta.
Ja estem de ple.
Impressionant.
A literatura xinesa.
Ara hem entrat bé. Allò que dius, hem entrat bé.
Bé, abans era la teva sintonia.
Exacte.
Sintonia que marqui que arriba Jordi Van Campen.
Però ara ens estem situant allà. Jo ara veig un camp.
On és allà?
Un camp d'arròs.
Jo no sé de què va el llibre.
Bueno, el llibre és un llibre francament divertit i punyatero, a més. Molt, és un llibre molt interessant des de molts punts de vista. A veure, tornem-hi. Pu Songling a nosaltres no ens sona gran cosa, però pels xinesos és com si nosaltres diguéssim, què sé jo, Cervantes. O sigui, és un d'aquells autors que tothom sap qui és i tothom l'ha llegit. Per què? Doncs perquè per ells és un autor que el toquen en la infantesa o en la primera joanesa. És a dir, és un autor de por. És un autor que serveix per explicar contes als nens perquè tinguin por. És molt curiós això. I se'n recorden, eh? O sigui, tu ara comentes a un xinès, escolta, el Pu Songling i dirà, ui, ui. Després llegeixes i dius, bueno, no fa por. Nosaltres tenim, que sé jo, l'Edgar Allan Poe, per exemple, doncs, que tallava cadàvers, i és una altra història, no? Però ell és aquesta mena de literatura, doncs, que en aquesta edat, doncs, que sigui dels nens quan ja són grans, doncs, bueno, si no vas a dormir, tindràs aquí una història de Pu Songling i veuràs tu, no?
Aquest llibre es publica l'any 2001 aquí, Jordi, ho fa Quaderns Crema.
Uh-huh. Dintre d'aquesta excel·lent tradició que tenen d'aportar-nos bons autors, s'ha de dir.
A Contes estranys del pavelló dels lleures, de què es parla? Hi ha els límits de la realitat i de la il·lusió, vida
correcte,
i mort.
Correcte.
També, uh-huh, no sé si parlaríem d'això, doncs, que deies ara, no? D'aquesta mena de fer por.
Escolta, abans,
que no és
abans,
por, dius.
Abans de dir-ho, jo vull fer una pregunta, és que la meva ignorància és impressionant. Aleshores, jo vull saber, vosaltres aquí a la ràdio, sou funcionaris?
Jo no.
Vale. Mira, és que estaríem parlant de funcionariat i funcionaris. Però hem d'entendre que quan ells en parlen, en aquella època, un funcionari no és, què sé jo, un senyor que està a Correus i que et diu que pots enviar un paquet, sinó un inspector o un jutge o algú molt important que et pot amargar la vida. Aleshores, quan parlem de funcionaris, parlem de gent molt important. Però per què ho dic? Doncs perquè estan en tots els comptes, eh?
Mm. Però Pu Songling no amargarà la vida a ningú, no?, amb els seus contes?
Ell no, però els funcionaris sí. El tema és que ell va voler ser funcionari important, entrar dintre del que era el mandarinat, que se'n deia, és a dir, passar els exàmens oficials en aquella època que et servien per ser, diguéssim, una persona molt important, i va fracassar, que és la immensa majoria, evidentment, era una cosa molt difícil, i aleshores va haver de sobreviure d'aquella manera, i entre altres coses va estar escrivint aquests contes. Aquests contes que no són originals d'ell, el que ell fa, com han fet molts autors també aquí, és recollir la tradició oral, és a dir, és famosa l'anècdota d'aquest senyor agafava tabac, atenció, allò com el Josep Pla,
de liar, com ara que es lia.
Se sentava al marge d'un camí i esperava que passés algun viatger i que tingués ganes de fumar amb ell i xerrar i que li expliqués una història. Si la història li agradava, ell després de la nit la incorporava en els seus escrits. I què fa aquest senyor? Doncs recull la tradició de contes orals. El que passa és que ell té aquesta experiència amarga amb els funcionaris que no el van deixar ser funcionari, i aleshores sempre incorpora funcionaris en els contes, de vegades d'una manera completament forçada. O sigui, t'està explicant una història que sigui de la Blancaneus i els set nans i apareix un funcionari i tu
té un trauma.
Dius, escolti'm, que era un llop.
Tenia un trauma, Pu Songling, pel fet de no haver aconseguit ser funcionari.
Absolutament. I aleshores aquest senyor va arribar a escriure, o s'han arribat a trobar, fins a, no t'ho perdis, 740 històries, 740 narracions que existeixen d'ell. Aquí només en tenim 14, ben triades pel Manel Uller.
A Contes estranys del pavelló dels lleures, 14 històries.
14 històries. Gairebé totes de la mateixa mida, molt fàcilment llegibles, molt ràpides de llegir, perquè són històries, és això, que és un conte, eh? No t'has d'aturar, diguéssim, a pensar res, és molt ràpid, és molt fluid la narració. La traducció, per cert, és fantàstica. He de dir que la traducció és del propi Manel Oller i de la seva dona, en aquest cas, eh? Aquí a la portada tenim aquest nom, Xunxi, no vas a saber com es pronuncia, però que és la dona de Manel Oller, eh? Aleshores, el llibre en aquest sentit està molt bé. Fan la tria ells mateixos, aquestes 14 històries, i bàsicament, perquè ens fem una idea, què apareix? Doncs el que deies tu, eh? Una realitat que podríem basar doncs, en aquest funcionari o en temes amorosos, sexe, tranquil·lament, un sexe molt net, d'altra banda, però d'una manera molt, molt clara, és molt fàcil, no? És a dir, en aquella època està acceptada el concubinatge, és a dir, tu pots estar amb altres dones que no siguin la teva, i diguéssim que si apareix una dona molt bonica, doncs escolta'm, tu pim-pam, i dels dos us fa gràcia, doncs mira, anem cap allà. Eh? I això surt al llibre d'una manera molt tranquil·la i molt normal.
Funcionaris també ho feien, això?
Evidentment, aquests són els que podien fer-ho més. Aquests funcionaris d'alto rango, que dèiem, eh? Però també apareixen doncs, aquests éssers fabulosos, aquesta cosa estranya, esperits. Aleshores, en un conte, per exemple, la noia més maca al final resulta que es converteix en una petita mosca. O en la que és la figura més habitual. I si penseu en dibuixos animats, l'Arale, què sé jo, els japonesos, veureu que de seguida surten molts personatges femenins bonics, diguéssim, o que destaca Mercè de Vallès, acaben convertint-se en guineus.
Sí, tens raó.
I aquesta cosa de la guineu com a animal del bosc salvatge que enganya els homes, és a dir, bé, es converteix en una dona meravellosa, et fa creure que tu estàs enamorat i després, mira, pam, és una guineu, no? Doncs això va apareixent per aquí i per allà d'una manera molt tranquil·la, molt natural, tot això està acceptat com a cosa natural, no? Quan et passa això i dius, ah, mira, m'ha passat, ahir me'n vaig anar al llit amb un esperit, tu, goita, i al matí, mira, no hi era.
Pusonglin, com dèiem, feia contes a peu de camí. De fet, és autor de la famosa recopilació, Jordi, de contes fantàstics de l'estudi del xarlatà. I amb els relats de Pusonglin, en opinió hem pogut trobar de Jorge Luis Borges, diu que ocupen una posició similar a les de Mil i una nits a Occident. No sé si estaries d'acord.
Correcte. Són aquests llibres tipus, què sé jo, els contes de Canterbury, del Chaucer, les Mil i una nits... De fet, fins i tot si vas a pensar-ho, abans he dit Cervantes per dir alguna cosa, però si vas a pensar-ho, el Quixot també és un compendi de mil històries en una. És a dir, no és només la història de Alonso Quijote, sinó que et van explicant històries dintre de la història, que són històries, evidentment, doncs, que van recollint i les van incorporant de la pròpia tradició oral. Lo important d'aquesta gent és que van fixar aquestes històries. I aleshores ens han arribat a nosaltres ja de manera escrita i fixada. Però, clar, passant pel seu raser i la seva manera de veure-ho.
Avui comentem contes estranys del pavelló dels lleures de Pusonglin, però com a obra més representativa de Pusonglin, Jordi, potser hi hauria Liaos, Yaos i Yi, que consisteix en 431 contes, hem pogut trobar, una obra immoral en la història cultural de la Xina, que durant més de 200 anys s'ha traduït a més de 200 idiomes. D'aquí la importància, com dèiem, de Pusonglin a la Xina, com deies tu, Cervantes aquí.
En aquest sentit, els que tingueu curiositat pel llibre, té també una interessantíssima petita introducció al Manel Oller, on comenta això que estàs dient tu, i la importància d'aquests contes en la literatura xinesa. Una literatura que, no oblidem, no és poca cosa. Estem parlant d'una cultura mil·lenària, de 1.490 milions de persones censades, no sé quants més són, i clar, avui ens poden aportar mil coses. És interessant no llegir només les novetats que ens arriben, sinó també els clàssics. Estem parlant d'una cultura, insisteixo, immensa, no? Per començar van inventar el paper, que jo crec que és un gran invent, encara que hi hagi d'aquests llibres electrònics meravellosos.
És en paper, aquest llibre és en paper, l'acaba d'obrir el Jordi, que ens l'ha portat. Veig que el tens marcat també ja. Què et marques, Jordi?
És molt divertit, home, marcar un llibre. A mi m'agrada molt marcar un llibre, sempre s'ha de apuntar cosetes.
Sí, però així amb cercles eren xifres, eren números.
Bueno, això que estaves dient tu precisament està marcat aquí, eh? Aquests 431 contes del Pusonglin que al segle XVIII estaven comptats, però que després n'han acabat trobant més o se li han atribuït més. Això passa també amb els grans autors, que se'ls atribueix absolutament de tot, com el pobre Josep Pla, no? Que ara es veu que ha fet tantes frases i ha dit tantes coses que tothom cita, no? Que jo crec que si ell es despertés i tornés, tindria un ensurt, no? Tot això ho vaig dir, home, no ho sé.
Pusonglin, com dèiem, molt conegut a la Xina, molts dels seus contes es van adaptar a pel·lícules, telenovel·les populars, Jordi...
És molt visual, de veritat, val la pena. O sigui, no m'estranya que el cinema l'hagi adoptat.
Jordi Van Campen, director d'Esprint Idiomes i poeta del Sant Cugat a fons, tot i que potser t'haurem de canviar ja aquesta etiqueta, no sé, tu...
Això de poeta no sé qui s'ho va inventar,
Home, pel Festival de Poesia et vam tenir, a la ciutat, presentant actes...
El Festival de Poesia?
No em diràs que no.
Com ha anat el Festival de Poesia aquest any? És un altre tema que potser s'hauria de parlar un dia d'aquests.
D'aquí 15 dies, si vols, en parlem.
Doncs en parlarem, encara que algú potser s'enfadi.
Jordi Van Campen, moltes gràcies i que tinguis una bona castanyada i una bona dia de Tots Sants demà.
Igualment.
Bon dia.